El Dia de la Dana ha assegurat que el president valencià, ara en funcions, li va dir que el telefonaven, paraules textuals, per allò de sempre, per la foto. Vilaplana ho ha dit com a testimoni a la jutgessa que investiga la gestió de les riuades.
8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Tens 77 anys i jo això no ho he sentit mai. I faig feina per l'Iglesi perquè sempre he feinat, però no sé què ara, no sé què. Ens hauran de canviar els capellans amb els més joves.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, molt bé, Maria Antoni Miró, com anem?
Beníssim, és dilluns, és el meu dia preferit de la setmana.
Ai, per favor, ja basta, començar.
Me voleu explicar què heu fet aquest cap de setmana?
Home, Xavi, tu què has fet? Has voltat?
Pitiuses, a Eivissa, a Formentera, un pot de feina, tot l'oïda.
Però contem-nos qualque cosa així explícita d'aquest viatge a Eivissa.
Explícita.
A la gent d'Eivissa li agradarà saber on has estat,
mireu,
en què has parlat.
Ui, he estat, mira, a Santa Eulària, he estat també a Vila, he estat també a... Bueno, un poc per tot.
Pots desvelar? Per què?
Bueno, sí, he anat a fer feina, per feina.
Secret professional.
No diran més.
No, men, fidel a xiu-xiu, però també altres feinetes. A Formentera, Sant Francesc, Sant Ferran, també la Mola, és un poc per
increïble.
Tot. I vols dir una cosa, vols dir bones noves aquí xiu-xiu. I és que molta gent de Pitiuses escolta el programa.
Bravo!
Molt bé.
Vos estimem
molt des de la distància propera.
Posa'm una cançó que acompanya el moment.
El llarg matí d'estiu, el sol ardent, l'ombra de la figuera.
Sensació d'Eivissa, se titula aquesta cançó. Tu encara la tens?
Encara la tinc. Que bé. Sempre en el cor.
I aquest cap de setmana heu tingut temps, jo que sé, per casualitat, d'escoltar alguna cançó d'Oques Grasses? Ho tens o no?
Ah, sí.
Sí?
Justament sí,
ah,
sí? Tinc una que ara escolta recurrentment.
Que bé, quines?
Corre pels camps.
No la tenim, aquesta.
No.
Ho deim perquè el grup català ha anunciat que se retira i que farà un concert d'acomiadament dia 10 d'octubre a Barcelona, de l'any passat, de l'any que ve, perdoneu. A veure, ho deim perquè faran un concert que l'any que ve a l'estadi olímpic on hi caben 55.000 persones i és un grup que cada vegada que visita les illes ho fa pràcticament en totes les entrades venudes, especialment a Mallorca i Menorca. De fet, la darrera vegada que varen venir, en concret a Mallorca, fa poques setmanes, i varen anar a veure-los 9.500 persones. Per tant, si sou fans, us interessa aquesta informació.
Ho han anunciat de forma molt poètica, seguint el seu estil. En escrivien a tu, que hi has estat sempre. Venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així. Per amor va començar i per amor s'acaba.
Oh, que bonic! Que fort! Te'n dones compte que t'has fet gran quan els grups de la teva adolescència se retiren.
És el teu cas?
És el meu cas, ho puc dir. M'he emocionat.
Sí, sí.
El temps és així. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Living everything was right, I stepped forward, but that was just another hole. The flowers on the almond tree, why comets sailing the sea? I una altra pregunta que vos faré. Valtros, sabeu d'on veniu?
Com que d'on venim? És a dir, avui?
No, d'on són els vostres avantpassats?
Mira, el meu predi va fer feina a l'Ajuntament de Sóller i va demanar que li fessin sabre genealògic. I d'aquesta part, des del 1300, sé que tenc avantpassats mallorquins. No ho dic amb especial orgull, simplement una constatació d'aquest sabre genealògic.
A veure, jo d'on venim? Jo sé que meva mare és valenciana, mon pare mallorquí... Mon padrí patern era fill de pare francès i mare catalana, de sort, de Lleida, i la meva padrina paterna, filla de palmesans, per part de mare, els meus padrins i repadrins eren valencians. Bé, això és tota la informació que tenc. En qüestió de 100 anys, fixa que la mescla que hi ha hagut. Imagina't en 200 anys.
Sí, sí, sí.
El mesclòrum.
Però bé, tu t'ho tens ben estudiat, la veritat.
Bueno, sí, sí.
I si te dic, vos dic que hi ha una persona que cerca els orígens dels descendents de... totes les Balears els acerca arreu del món. Ell és en Tomeu Caimari. Ha ajudat aproximadament 200 persones a trobar informació sobre els seus avantpassats perquè puguin demanar la nacionalitat espanyola. Ho ha explicat a un reportatge que varen conèixer gràcies a l'Ara Balears. I avui el tenim aquí, Tomeu. Molt bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Molt bé.
A veure... ara mos posarem una mica en context, però volem saber una mica qui ets.
Ell és en Tomeu Caimari, és un genealogista mallorquí que des de fa gairebé una dècada ha estat ajudant a milers de descendents de Balears d'arreu del món a trobar informació sobre els seus avantpassats per poder sol·licitar, entre altres coses, la nacionalitat espanyola. Parlant de Puerto Rico, l'Argentina... Cuba, el Brasil, Tomeu ha estat i és una peça clau per a molts que cercaven recuperar la connexió amb la seva terra d'origen i avui mos explicarà precisament això i molt més sobre la seva experiència en aquest procés, les dificultats que ha trobat, el llegat històric que ha descobert en aquest camí i altres herbes.
Un llegat històric que estic segura, Tomeu, que és molt llarg, arribarem, però com comença tot això?
Bé, jo vaig, fa de més 10 anys vaig muntar l'empresa d'estudis genealògics. Vaig pensar que hi havia gent que podia tenir coneixement però no els tens, o no tenies temps per fer un arbre, i tampoc no havia en aquell moment les eines, els programes per presentar-ho. Llavors vaig començar a fer arbres genealògics, estudis familiars, i fa 3 anys se va aprovar la Llei de Memòria Democràtica i una part d'aquesta llei preveia que els descendents d'espanyols podien, si demostraven la filiació, podien sol·licitar la nacionalitat com a nets o renets d'espanyols. Llavors, arran d'aquest fet, hi va haver gent que em va començar a contactar, el meu telèfon se va començar a passar per grups de WhatsApp i per grup de Facebook, i me contactaven perquè a vegades teníem dificultats, problemes, en localitzar de bona era la persona, el seu avantpassat, ells sabien el millor que era mallorquí, però no sabien exactament de quin poble, i a vegades si sabien el poble... Clar, això era un procés de que, diguem, el document que primava era el de registre civil, però molt de pitjor el registre civil, si no tenia la data exacta, no tramitava.
Tu mos pots confirmar, Tomeu, que hi ha Balears i llencs de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera arreu del món?
Sí. Allò, fonamentalment, me van contactar de Sud-amèrica,
sí.
Principalment argentins,
sí.
En segon lloc, puertorriqueños, Puerto Rico, després ja en menor mesura Cuba, Xile, Brasil, Mèxic, Uruguai, i fins i tot m'ha contactat una senyora de Filipines.
Uau.
Filipines.
Quina sol ser la generació que contacta amb tu? La tercera, la quarta?
No, solen ser, diguem, els nets de la persona que se'n va anar o renets. Hi havia gent de més 40, 50, 60, però també hi havia gent jove que ho demanava.
Clar, jo vaig conèixer un cas d'una persona que és de l'Argentina, però el seu... per a dir, era nat al País Basc. Què passa? Aquella partida de naixement se va extraviar, se va evaporar, va desaparèixer, l'havien perduda o no l'havien anat a cercar. Clar, aquesta persona tindria possibilitats de recuperar... O de, si t'imagina que te contacta, podries demostrar tot això?
Jo no em faig fer cap d'aquests, però sí que sé que hi havia casos que s'adonava que la documentació havia estat destruïda per la Guerra Civil. Sí que veien que si tu podies demostrar la fecha de naixement i el lloc, se podia refer un acte. Jo no vaig tenir cap cas d'aquestos, perdoneu, però sí que vaig tenir una col·lega que feia feina a Londres, portuguesa, que sí que ella sé que va estar amb aquesta situació de tenir que refer un acte de registre civil.
I les fonts que sols consultar, quines són?
Jo en aquest procés de la llei de nets, normalment la gent, quan contactaven jo, tenien el nom complet, a vegades tenien algun llinatge malament, però bueno, tot d'una veies que podia ser erroni, i me deien una data aproximada, me deien cap a 1890, o que alguns me deien 1 de gener de 1890. Uh-huh. I deia, bueno, nosaltres, bé, jo com a... Jo la meva formació és d'historiador i vaig estudiar història, deia, claro, jo el que m'han ensenyat és que han d'acudir les fonts primàries, uh-huh, i constatar els fets. Llavors, la passa fonamental era cercar-ho en els arxius parroquials o l'arxiu diocesà. Cercar aquesta persona que me deien, pues havia anat en tal fetge, i en tal fetge ja podíem anar al registre civil, al jutjat de pau, a demanar el certificat.
Bàsicament, allò que fa en Tomeu és estudiar, recollir, rescabalar la història i les arrels d'aquells que se'n van anar fa molt de temps per circumstàncies, però que tal vegada els seus nets, renets, volen tornar a casa. Perquè, Tomeu, quines són les històries que et trobes?
Bé, molt diverses. Tu veies que hi havia un diferent concepte, per exemple, en els puertorriqueños i els argentins i els cubans. Tu veies que els puertorriqueños és gent que no ha pogut mai el contacte, que té aquestes arrels com a espanyoles mallorquines, com a molt fermes, molt desenvolupades, i com aquell llissat greu, aquest pas de sobirania de 1898 d'Espanya en els Estats Units. I llavors ells, com que en molts de casos era més recuperar aquestes arrels. I els argentins i els cubans també tenen aquestes arrels malcades, però tu veies que era més una necessitat de la situació que viuen aquests països, de sortir un poc d'aquesta situació de crisi, d'aquesta situació econòmica lamentable, i era com una via de fugida, però també tenien aquest mercat de tenir aquest avantpassat espanyol, mallorquí en aquest concret.
I, per exemple, aquests processos, quant de temps se poden allargar? En el sentit que tu, en el final, potser sí que generes un pot de vincle amb la persona que estàs investigant el seu passat. T'ha passat?
Sí, bueno, hi havia alguns que li agafaven més simpatia, mm-hmm, perquè t'acostava més. Mm-hmm. I n'hi havia alguns que eren, diguem, més ràpids. Però sí que és que t'acostaven més. Llavors, la gent, clar, t'estava molt agraïda perquè tu eres el vincle amb el qual ells podien sol·licitar fer l'expedient, fer el tràmit i demanar la nacionalitat. Llavors, aquí hi ha hagut casos que, quan t'ha costat més i la gent està molt agraïda, el de recordes amb més simpatia.
De fet, en el reportatge que te varen fer a l'Ara Balears, menciones el cas d'una família de Manacor que va emigrar a l'Argentina. No sé si és un d'aquests casos que més t'ha marcat personalment durant la teva carrera, o si en tens algun també que mos vulguis contar.
Bé, aquest ribots va ser molt ressenyable perquè era una família, era una senyora vídua de Manacor que va emigrar, tenien 8 fills, si no recordo malament, i va emigrar en 7. I tots es van establir allà, menys els grans, que li van perdre la pista. Que l'estem cercant, sabem que en els 18 o 9 anys encara era viu, però no sabem si se va casar, si va emigrar a una altra banda.
Vols fer una crida aquí a Ivetra Ràdio, veurem si qualcú te pot ajudar?
Si qualcú sap si entre els seus avantpassats hi ha un tal Joan Ribot Duran, nascut cap a l'any 1800, no me'n recordo s'ha atatxat, de 1800, final de la dècada de 1870, principi dels 80... Si qualcú... Era fill de Joan i d'Isabel.
De Manacor, segurament.
De Manacor, sí, ells se van establir a Manacor. Sí que cerca que aquests ribots eren originaris de Petra, però aquesta senyora vídua ja era de Manacor, seu home també, i tots els fills de Manacor. I se'n va anar qualcun de casats i qualcun de fredins, se'n va anar a Argentina... Qualcuns se varen casar allà i se varen casar amb mallorquines, amb manacorines, també. I la senyora aquesta se va morir, la família va dir, en 112 anys o 114, una cosa així.
971-13-9900, si teniu informació sobre aquesta família i mos la voleu fer arribar, en concret la voleu fer arribar en Tomeu. 971-13-9900, segurament sereu de gran ajuda, vos aprendran les dades i ens hi farem arribar en Tomeu.
Tomeu, què és el que més te fascina de tot aquest món de trascar, de trobar, de connectar? Hi ha qualque cosa que tu t'enamori d'aquest ofici?
Sí, jo trob, sempre dic que... Bé, ara, per exemple, fa més de setmanes tinc un client nou de Madrid que té una part dels seus avantpassats ja segle XVIII, XVII, d'aquí, i xerrava i li deia que per jo cada arbre, cada investigació, com si tu que facis un llibre, una novel·la, i llegeixes una novel·la diferent. No saps el que t'espera. I, clar, perquè hi ha gent que es pallacia mallorquina, hi ha gent que són, diguem, mitja noblesa, després veus aquells casos d'aquesta gent que va emigrar per sortir de la misèria, per sortir de la pobresa, veus gent, sobretot també per no fer la mili, les famoses quintes, molts els evitaven, per això totes aquestes fetges que ells tenien, moltes vegades estaven equivocades, perquè quan se'n van anar a Argentina, Xile, falsificaven els datos. Llavors, cada història, cada arbre per jo és una novel·la, te trobes coses diferents, i és molt agraït després, quan t'expliques l'arbre, recuperar aquesta memòria oblidada de lo que havien fet, de lo que eren, d'on qui se varen casar, d'on van anar. Home, això és molt agraït, també.
Una novel·la, cada història.
No, està molt bé saber d'on venim, per saber un poc qui som.
Perquè ara s'han posat també molt de moda aquelles aplicacions o fins i tot pàgines web a internet que tu envies una mostra del teu ADN, un cabell, un bastonet, com aquell que utilitzàvem a època Covid, i te diuen d'on són els teus avantpassats. Però jo no sé si això fa massa gràcia.
Diuen que és fals molt sovint, pot ser?
Te fan una aproximació genètica.
Però això de què serveix? Perquè jo vull que me contin una història, no vull que me diguin tens un avantpassat de, jo que sé,
un percentatge,
jo,
no?
Jo, sí. Per exemple, ho van xerrar a vegades, bé, vaig tenir el cas d'una senyora que m'ha contactat perquè cercava son pare.
I amb això ja és més fort.
I xerràvem, clar. Clar, jo, si, per exemple, me diuen tens un 0,5 irlandès, però en el meu arbre jo no puc col·locar aquest 0,5 irlandès,
clar
jo, per, jo, per jo no, no té gràcia, no, no significa res. Clar, llavors, que tu sàpigues que tenies un pastor, un caçador des neolític, clar, jo un arbre no el puc situar.
Jo vull saber què li va passar en aquest neolític.
I, Tomeu, creus que entendre, per exemple, de la manera que varen migrar els nostres avantpassats també ens pot ajudar a entendre la manera que migren altres persones avui en dia aquí? Entendre-ho com un efecte, potser, recíproc? O...
Sí, jo entenc que tota aquesta gent va sortir per millorar la seva situació. Que és un poc el que va passar en els 150, a Alemanya, etc. I és obvi que molta gent que ve d'altres bandes cerca millorar la seva situació aquí. Vull dir, això és un paral·lel que aquesta gent, clar, hi havia moments de males coïtes, de crisis, de malalties de la filotxera, etc. Les famoses quintes, que molta gent no volia... Clar, llavors la gent se va cercar un territori, diguem, conegut, com era l'antiga Amèrica colonial, a Puerto Rico i Cuba, i bé, els països d'Argentina, Xile, se va cercar un futur, com crec que faríem qualsevol de nosaltres, que la situació veiem que no és bona i que els nostres fills no poden tenir possibilitat ni futur. Jo a vegades ho he pensat, dic, molta gent d'aquesta que m'ha contactat és professora d'universitat, són metges reconeguts, són jutges. Llavors, si els seus avantpassats s'haguessin quedat aquí, aquesta gent, que avui és jutge, metges, etc., no serien el que són avui en dia.
I això mai acabarà, Tomeu, perquè la quantitat de joves formats, científics, per exemple, que viuen arreu d'Europa i que són d'aquí, nosaltres també som immigrants al nord d'Europa, per exemple. Bé, idò, avui hem parlat amb Tomeu Caimari, genealogista d'aquí de les Illes. L'heu conegut, segurament vos ha interessat perquè tothom té una història darrere, així que apuntau el seu nom, Tomeu Caimari. Ha estat un gust. Gràcies per venir.
Gràcies.
Jo la que vaig veure en una parada com un microbús.
La situació. I ara sí, els cotxes voladors són aquí.
Atenció, perquè els cotxes de la Fórmula 1 els hi han sortit ales. L'empresa sueca Jetson 8 Games ha presentat una nova competició anomenada la Fórmula 1 del cel.
En aquest esdeveniment, quatre pilots han competit a bord del Jetson 1, un model d'aeronau elèctrica que combina l'estètica d'un cotxe esportiu amb la tecnologia d'un dron.
A 6 metres d'altura, els participants han maniobrat per demostrar agilitat i estabilitat. Aquest model de cotxe volador està dissenyat per operar sense pista i la conducció al manco als Estats Units no requereix llicència.
Jo la que vaig veure és una parada com un microbús.
Ràdio és cultura.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. No els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Xiu, xiu.
Vos vol hi posar a prova, Maria Antònia, Xavi.
A veure,
si vos dic fer matances, què penseu? Quin concepte vos ve? Quina imatge?
Tradició, un porc, família...
Un bon frit.
El corau.
Sí. Herència, cultura... No ho sé.
I si vos dic nit de matances, i a més, posam aquesta música...
I d'una altra matança, però bueno, jo encara no sé per on vas.
Estic parlant de nit de matances... La mostra de cinema terror, gore, còmic, a moments que es farà aquest dies, dijous 13 i divendres 14, a la Sala Augusta de Palma. I avui tenim el plaer de conversar amb els seus organitzadors. Òscar, molt bon vespre. Hola, Òscar.
Hola.
Hola, com bon estàs? Mestre. I
super.
També parlàvem amb en JM. Hola, com anem?
Hola, què tal? Hola, què tal?
A veure, qui m'explica de tot dos, Òscar, JM, JM, Òscar, en què consisteix Nit de Matances, en Zeta?
Venga, dale, Jota, que t'hables mejor.
Bueno, pues Nit de Matances con Zeta viene a reunir un poco, o sea, es un poco un reclamo local, ¿no?, para intentar darle valor, dar visibilidad al cine de terror, que es ese tipo de cine que hoy día trae a muchísimos espectadores a las salas de exhibición, pero que, por otro lado, pues está como, no mal considerado, pero sí que no está considerado como serio, ¿no? Y entonces, Óscar, tanto Óscar como yo, que somos pues aficionados, auténticos, auténticas groupies del terror, pues es un género que nos fascina, que nos flipa, y con el que queremos pues compartir con el resto de espectadores que se preste a venir a alguno de nuestros saraos.
¿Han de venir disfrazados?
Todo es buen recibido. Cualquier gente disfrazada y demás no es necesario, pero el ambiente se presta a eso.
Es que Nina Jamadí que el tenía preparado.
No.
Que vendrá de... no sé.
Pero, Óscar, por ejemplo, tú, ¿están hablando de serie B o de cine terror mainstream?
Un poco de todo. Como ha dicho Jota, el cine de terror al final tiene todo el público de nicho, como el que no es el que trae la gente a las salas. Y en este caso, como hay muchos festivales, el 90% de festivales en España son de género, pues aquí en Mallorca de momento no hay ninguno que se preste tirando hacia ese tipo de género, ¿no? Como puede haber ser un Sitges, un Molins o un poco así, ¿no? Entonces, claro, aquí es un poco ensayo y error y vamos probando y... Ahora queremos tirar más para darle variedad, esa variedad de terror y demás, serie B, algo más mainstream, y en este caso, este día 13, lo que tendremos sobre todo serán cortometrajes locales, unas dos horas de cortometrajes y completamente gratuito. Y al día siguiente sí que hay una película bastante más bestia.
Mm-hmm. Clar, sabem que heu fet aquests curtmetratges un poc en col·lectiu, perquè com heu trobat el finançament per fer aquests curtmetratges?
Pues un poco como dice el título de este Nit de Matances 2, Terror, Sudor y Sangre, un poco pues en el esfuerzo y el poder reunirnos. Al final estos cortometrajes han sido realizados por un equipo bestial, que son sobre todo mayormente gente joven de la isla, que trabajan a nivel profesional en sector audiovisual. Y claro, frente a la falta de propuestas y alternativas audiovisuales de este género, aunque las hay, suerte cada vez hay y con mejor calidad, pues nos vimos un poco en esta tesitura de decir, ostras, si es que no hay nadie más, pues lo hacemos nosotros. Y estos cortos precisamente se han financiado a través de un crowdfunding de amigos, colaboradores, de tiendas locales y demás, ¿no? Y el resto de patrocinadores que han sido eso, gente particular o con negocios aquí en la isla y a través de eso.
¿Hi ha qualque fil conductor entre els curts? Con Sorge en tu tranquilidad, perdona.
Sí, sí, de hecho, bueno, claro, estas sesiones de Nit de Matances las presenta nuestro Horror Host, ¿no? O nuestro anfitrión, que es Crápula, que es esta marioneta gamberra y que, pues eso, gamberra y escatológica y demás, que presenta estos cortos. Y en todos los cortos, sobre todo, diría para la gente que quiera venir a verlo, sin hacer spoiler, que comparten el mismo universo. Uh-huh. Comparten el mismo universo y hay como pequeños detalles, ¿no? Como pueden ser las películas de Pixar, ¿no? Que comparten ahí también referencias easter eggs y tal.
Clar, també sabem que aquest Cràpula, que per lo que has dit és un, aquest bitxet, que és un vampir, no? És com una titella, mm-hmm. podríem dir, perquè mm-hmm. si ens ho imagini, també farà un show.
No, el...
Digues, digues.
Él es real, lo que pasa es que lo vemos como una marioneta, pero él se cree que es real.
Clar, també farà un show es divendres, un poc també en aquesta sessió de la pel·lícula que heu comentat que projectareu.
Sí, bueno, el viernes 14 vuelve un formato que hemos inaugurado este año, al que llamamos Crápula Lives, que es pues la presentación de Crápula, de un clásico del videoclub, mayormente, en el cual pues la presenta, cuenta alguna anécdota, luego ponemos un corto sorpresa también, de alguna nueva voz, o para dar apoyo a estos jóvenes realizadores, porque un cortometraje, la gente se piensa que un cortometraje, bueno, a lo mejor la gente en general no sabe cuál es la vida comercial de un cortometraje, que es sufrir mucho para hacerlo, al final enseñarlo a tus allegados, intentar colarlo en algún festival y en el mayor de los casos acaba pues en YouTube o en Vimeo, donde pues ahí acaba sus días, donde pues prácticamente nadie lo ve. Uh-huh. Y es un formato que tanto a Óscar es cortometrajista, que no lo ha dicho, como a mí nos encanta, y queremos también, pues una de nuestras intenciones era la de volver a traer esa costumbre, ¿no?, de poner un cortometraje antes de una peli. Luego ponemos la peli, luego uh-huh. hacemos un coloquio y además invitamos al público, ya que las películas se prestan a ello porque son de terror, de
participar,
son
chillar y demás, sí, sí.
Òscar, per exemple, començarem per tu. Una darrera pregunta per tots dos, curteta. Uh-huh. Com vos vareu que ficar en aquest món del terror, que és una mica friquíssima, per meteu la paraula?
No, de hecho somos los más frikis de la isla, también si nos puede atribuir a eso. Al final Jota llevaba también unos años montando sesiones en diferentes cines y demás, recuperando pues eso, películas tanto de género o no, ¿no? Sobre todo también eso, principalmente de la década de los 80 y demás. Y a partir de la pandemia pues un poco se paró todo el mundo. Y le comenté eso a raíz de un cortometraje que realicé también con otro compañero que se llama Néstor Arranz, que se podrá ver su siguiente corto también en esta muestra del día 13. Tuvimos un cortometraje, lo llevamos a varios festivales, lo seleccionaron y demás, y vimos eso, con muchos cortometrajes interesantes que se quedaban en ese tipo de circuito. Y dije, joder, qué oportunidad perdida en el caso de mostrárselo a la gente aquí en Mallorca. ¿Y si mostramos una muestra de cortometrajes de terror y de género en Mallorca? La que también abarcamos eso, ciencia ficción, fantasía, etcétera.
Uh-huh. JM, tu com te fiques en el món del terror, d'aquest gènere que normalment mos hi fiquen quan som adolescents perquè volem sentir aquella por, aquella adrenalina, te va passar a tu?
Claro, yo desde muy pequeñito, pero claro, Óscar es un yogurín, tiene 25 años, yo estoy casi en los 50, pero yo viví la época dorada de los videoclubs y sus magníficas carátulas, y claro, viví también la época dorada de las franquicias de terror y el terror a mansalva, y fue así, poquito a poquito, ¿no? Casi diría que, supongo que lo primero que vi de terror, a lo mejor fue el videoclip de Thriller de Michael Jackson, y a partir de ahí, pues me picó el gusanillo.
Molt bé. I de Òscar, JM, mos hem apuntat aquestes dates pels aficionats en aquest tipus de cinema, Nit de Matances, show assegurat, exacte, aquest dijous i divendres a la sala Augusta, així que moltes gràcies a tots dos.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Una coseta, Xavi i Maria Antònia. Aquí no hauria d'haver, ja, no hauria d'haver arribat Antonio Arrac.
Estic passant pena. Per què poses aquesta veuïna?
No, perquè pas pena, de veres.
És que no ho sé, per mi anava un poc coix l'altre dia.
Tot d'una, seguidors i seguidores d'Antonio Arrac posen denunciar una mala notícia.
Inés, per favor.
Però ara ja estic passant pena, de veres.
Amb aquesta musiqueta més...
Ara vos explicarem què li ha passat a en Antoni.
Aviat haurà passat el fred i sentirà que el pes se li ha tret. No es penja d'una creu perquè sap que aviat tot marxarà.
Tres ràdios, diversió.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
En aquesta hora hauríem de saludar en el nostre Bradley Cooper des Reigué, en Tom Cruise de la Mallorca Profunda, Antoni Orrac.
Des de la Mallorca Profunda al món.
Però si sou seguidors d'Antoni Orrac...
Oh, si directament sou humans i teniu una mica d'empatia...
Vos han de traslladar una mala notícia. Antoni Orrac ha estat ferit. El seu pronòstic és... reservat.
No.
Per tanta sort que podem xerrar amb ell.
Toni Orrava més, però...
Des dos més enllà.
Toni?
Bon vespre, de moment encara aguant.
Encara aguant.
Com
encara
estàs? Què ha passat?
Què ha estat?
Oh, és que estic bé. Bé,
bé, primer de tot, com estàs?
Bueno, estic regular. Diguem que no puc caminar molt bé, d'acord? Ni puc moure molt la cama dreta.
Per què?
I clar, aquest és el tema, perquè clar, vosaltres pensaríeu, bueno, el Toni s'ha romput un peu, una cosa així, no?
Sí.
Però la cosa és més curiosa, d'acord? Bé, vos escoltem la història, comença la història del principi.
Per favor, espera, posarem música ambient.
Y a la pequeña abeja le llamaba.
No! No!
No, podríem posar una música ambient, no. Música d'història.
No, 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 aquesta era adequada. Per què, Toni?
Clar, jo i saber no m'ho duim molt bé. Per què? Perquè jo som un poc al·lèrgic a saber, vale?
Sí.
I què passa? Que clar, jo quan era petit, a vegades record que m'havien picat a vegades, fa molt que no me'n picava una, i quan me picava una vegada, me'n recordo que me picava sa mà i la millor sa mà no la podia moure. Què és el que ha passat? Que l'altre dia vaig anar a cercar el Clot de Sants, vaig anar a una finca, és a dir... cercava un agre que tenim per allà, no n'hi va bé, va anar malament.
O sigui, doble mala sort, d'acord?
I quan pujava un poc una costa, així a mi del bosc, el meu germà anava davant i li vaig dir Joan, me cago en Déu, m'he colat una pua. I no era una pua.
No.
Era que tenia una vespa a la sabata.
De dins?
Per novembre. És a dir, sí, m'ha d'entrar una vespa en la sabata per novembre. No sé, és que no entenc, ja amb mala sort.
O sigui, culpa del canvi climàtic.
Exacte, culpa del canvi climàtic tot. És a dir, jo no m'esperava, que m'ha pillat imprevist.
Però a quines sabates dues? A quin calçons dues? Unes sabates normals.
Calçons llars, no? Calçons llars.
Ai.
No, ja mala sort.
Molt mala sort,
això.
I clar, ets al·lèrgic?
Clar, jo soc un poc al·lèrgic, però què passa? Que de part jo no és que sigui al·lèrgic d'això que dius una locura. Bé, sí, bueno, és discutible això, perquè ni l'ho he vist, però clar, jo fa molt que no m'ha picat una vegada, perquè com que jo sempre els he tingut por per això, perquè jo tenc que recordar quan era petit, quan me picaven, m'arruïnaven l'estiu, perquè un pim m'ha picat una setmana i no podia moure la mà. Un pim m'ha picat l'esquena i no podia dormir bé. I fa molt que no me picaven. M'havia picat qualsevol perquè crec que són les vespres que fan aquesta reacció. I clar, jo vaig arribar a casa meva i vaig dir, bueno, no se m'ha infat molt, m'ha infat un poc de gel, vaig dir, bueno, no se m'ha infat molt. Ja està, saps? Perquè què vam dir, no?
El gel ho arregla tot,
Què vam dir? No, m'han dit, se m'ha dit que el metge m'ha dit, l'endemà de mirar una foto i això està tornant gros. I m'ha dit, hauria d'anar a l'hospital que te passi una indicció. Tu que ets un poc al·lèrgic, jo què sé, jo, però ja un tio a la meva que profunda, que te cauen,
no
sou
al·lèrgics.
I pixant, se pixa la cama i te cura, saps? Això va així, saps què t'ho dic? Això va així. I per l'avui m'hauria anat allà per una edició. Què passa? Que l'endemà m'espert, bé, se picada, bé, i avui vull escàs, com estic avui.
Però com tens el peu ara mateix? El podries descriure?
Sí, és com és el doble, el meu turmell és el doble, d'acord? És l'altre, i tenc bàfagues per tot.
Em puc veure... Bé, és que he de contar... Sí, digues, Toni. No, tu.
Té com un color vermós tirant a vila, qualque part. Bé, m'han dit que no passa res, que ara m'han donat pastilles...
Te va baixant inflamació, però.
Sí, ara m'ha baixat un poc, però no. És a dir, diguem que encara no ha començat a baixar bastant. Està un poc regular, s'assumptor.
És que he de dir que en Toni me va enviar una foto directament. No d'aquestes fotos que s'envien un segon, no. La foto, normal.
Perdura en el vostre xat, aquest
sí,
peu.
I me diu, demà no puc venir. I m'envia la foto. I jo no soc gens aprensiva, ans al contrari. Com m'agraden aquestes coses.
No, per favor.
I dic, uau, impactant la foto. En Xavi no l'ha volgut a veure.
És que arriba aquí a la redacció i tot d'una me diu, Xavi, vol veure la foto d'espera d'Antoni Roca, l'he pegat una paella que és al·lèrgic. Mem, Inés, ara francament, no.
No, però jo, Toni, jo crec que si la penjéssim a xarxes, mos la llevarien per contingut sensible. Es que rufa molt.
Bé, no, que se rufa. Bé, és una cara infada i em va fer per tot. És que és com això, com...
Mala sort,
com una reacció estranya.
Però t'hi van pixar o no?
No, jo això me n'acord un pic quan era petit, que m'ha picat una... Aquesta setmana, me n'acord que ja ho sabia, m'ha picat abans d'anar d'acampada, de final de curs i jugant a espati. Me n'acord que ja ho sabia. Feia el millor quart o cinquè primària. I m'ha picat i jo sempre me n'acord que si em va començar a criar. Han de pixar. Així se cura més ràpid. I jo vaig pixar.
No!
En terra, no tenia cap sentit això en terra. I vaig agafar fang i m'ho vaig posar amb un sabà.
Què dius? Ai, no sí, patir. Què va dic, passar?
M'ho ha criat populatxo. És populatxo, m'ho ha dit. Pixa.
I allà va néixer el fenomen d'en Toni Arrac.
I amb agromés també.
Imagina't, un nen de 5 que primer plorant mentre pixa.
Ai, pobre. Però què li va passar en aquella picada? Se va infectar?
No, se va infectar. No sé, és que això era un remei que s'ha d'abans, perquè per l'obit samon...
Però això no era per grumes.
Té propietats que juguen i propietats que poden infectar. Que té...
És per samoniac. Que
no se recomana, però...
Que té espixo.
Exacte, per samoniac.
Inherentment. Exacte.
Jo he de dir que una amiga meva li va picar un grumer, li van empixar damunt... I...
Pau, un segon, Mert.
Es peu...
L'altra persona li va pixar damunt directament. O va mesclar amb terra, ara...
Van pixar dins una botella de plàstic. Per favor. I es peu era talment el d'Antonio Racara, vull dir que no va ser gens beneficiós. Érem adolescents.
És que he dedicat...
Tenim el cap buit. Bé, i Toni, només te podem desitjar que te recuperis. Com ho veus? Quin és el pronòstic?
Oh, m'han dit que d'aquí 3 o 4 dies ja tindré el peu bé, ja potser no, pega, no corre a tope, però ja espero que passat demà això ja pugui caminar bé i això. És que ara coses un poc, ara puc estirar molt la cama i tinc el turmell fitxo, quan tens unes 15.
Clar.
Ja, això és el tema.
I tornaràs a anar a cercar bolets o ja t'has escalivat per tota la temporada?
he de tornar, he de tornar. I mira, ja puc bufar poc i hauré de tornar. Som una molt de la muntanya, ja som...
Ja ho veiem, ja ho veiem.
El contrari, ja som, com una meva somia que profunda, el contrari que se pensen adquirit de nosaltres. Ja no hi veiem molt de la platja, ja m'agrada anar per la muntanya.
Molt bé, molt d'acord.
Ja m'agrada molt anar a cercar bolets, això. Uh-huh. I tornaré, i tornaré.
Però no el tens a Sagra?
Això no puc dir. Això, si venc, vindran tot el domingue a reprendre-me-lo.
Era una pregunta trampa.
Es poien sí, vindran, perquè vosaltres sabíeu que poien-se... Si hi ha 10.000 habitants, 9.500 cercambolets.
Ah, sí?
Jo sé com en queden, sí, exacte, en aquest municipi jo sé com en queden. I és típic que peregrinin cap a terres campaneteres, perquè, clar, no tenen terreny per ells, perquè separan entre ells, i campanet no són tant els que tenen la costa on hi que no, i venen per tots, s'expandeixen.
I d'això no pot ser, eh? Cadascú disfruta el seu territori.
Clar, jo sé que aquí Sagra, ara, vendran aquí cercambolets, però no. Era per fora viu de campanet. Deixem-ho així.
Bé, idò, Toni, moltes gràcies i t'enviam... Bé, espera, que crec que hi ha qualcú... No, no el tenim encara. Ah, no el tenim, idò. No, hi havia qualcú que te volia saludar un segon. Idò, res. Jo dissabte hi aniré a cercar bolets. Vols donar qualque consell de professional?
No te'n fis, que te poden picar les abans. Alerta. I avui he penjat un vídeo que distingeix entre esclat de sang i esclat de sang bord. D'acord? Mira el vídeo i sabràs com s'han de distingir.
Ets tan expert, ets tan expert que has fet, que t'has permès, t'has pogut fer aquest vídeo?
Sí, jo som més expert, de part no som super expert, com el que t'ho digui. Però bueno, sempre he cercat de petit i això, i coses que m'he perdut i control.
Molt bé.
I vaig dir recomanacions de com distingir bolets, perquè n'hi ha que se poden confondre, al tant.
I d'ara sí que tenim a la persona que te volia desitjar ànims, de influencer a influencer, ell és company de la casa també, en Toni Guiscafré. Toni, bon vespre.
Bon vespre, bon vespre.
Vols enviar un missatge d'ànims al teu amic Toni Orrac?
Jo és que no ho sabia, però sí. Jo estic molt preocupat d'aquesta notícia i espero que se millori.
Toni, com estàs? Què diuen?
Estic bé, estic editant en aquells dos bandidos.
Clar, perquè sé i tot el professor i en Andreu.
És que tots són...
No, jo Toni, estic bé i espero recuperar-me. No he compartit molt la feta, perquè clar, tampoc no l'he traumatitzant el personal, perquè la foto és bastant defensiva. Però si tu, si la vols, Toni, te l'envi. Si te l'envi molt
bo. Cap mania.
Vale?
Sí.
Si en mania, tinc no, el que vulguis. Vol que te l'envi.
Toni, digues que no. Jo preferiria no haver-ho vist.
Tens curiositat.
Va, ja t'ho enviaré, tu.
Idò, vinga, ja mos explicaràs la reacció. Toni Orrac, ànims i una ferrada ben forta.
Aviam, igualment. Que vagi bé. Se m'ha de torn.
Vinga.
Aviam. Adéu.
Parlam amb el Toni Guiscafré, perquè aquest divendres passat mos va prometre una cosa.
Vaig a Magaluf, que amb un amic meu, que fan una competició de cubes de Rubik. És a dir, si aquest cal que podi, ja veurem.
O si baixes de 9 segons, que és la teva marca personal.
Exacte. Sí. Oficial crec que tenc 10 segons de mitja, però clar, quan competeixes te poses més nerviós i és normal que els temps pugin un
poc. Toni, que és que Fred està amb tu! Toni,
estàvem impacients aquí, xiu-xiu. Estàvem tota la setmana molt acostat. Dormir, Toniet, perquè volen saber com va anar. Se pregunta, ara és... Se'n va endur el rei Toni Guiscafré qualque medalla del cub de Rubik?
Sí.
Visca, Guisca, molt bé. Com va anar això? Va arribar allà, pim-pam, veia, jo faig això, aquest cubo, vull baixar sa marca. Com va anar?
Quina medalla també volen saber?
Vaig quedar tercer d'una categoria que és una mica estranya, perquè és poc coneguda. És un cubo una mica estrany, que se deforma un poc. Au. Però bé, que és una de les meves especialitats, ho diré així. I vaig fer una mitja de 3 segons 80.
Uau, increïble. Mare, 3 segons 80 per fer un cub de Rubik que a damunt és estrany. És es que sí, surt de la norma.
Perquè no és típic cubo que coneix tothom. És a dir, és un poc peculiar, però tampoc és molt complicat. És a dir, se pot fer ràpid si practiques. I és res. I vaig quedar tercer i content.
Toni Guiscafré torna amb la medalla de bronze a casa, molt content, satisfet, excitat. Menys, clar, Toni, la qüestió és la següent. Nosaltres sabem que ets una persona competitiva, una persona que fas molta feina i també fas feina en tu mateix. La pregunta és, Toni Guiscafré va ser capaç de baixar la seva marca oficial que tenia fins aleshores? La teva personal?
També perquè jo volia baixar la mitja, que bé, com bé s'ha sentit, era de 10, però no la vaig poder baixar, però sí que vaig baixar millor temps. Single, se diu, a 8 segons.
Però molt bé!
Molt bé.
Toni.
Toni! Però Toni, però el premi és una medalla, és un trofeu que vos han donat?
No, el premi és una medalla. No,
una medalla,
no,
d'acord. No sabia si...
Ja va bé.
I després, Toni, també, sabien que anaves amb un bon amic teu, volen saber com li va anar a ell.
A ell li va anar bé, ell anava a riure i això, bé, jo també, jo anava a passar-ho bé. Uh-huh. I ell sí que és vera que li costa més això, però bé, cada un practica quan pot i té uns objectius, saps? Ell tenia uns objectius, jo tenia uns altres, saps?
Clar, no poden ser tan bons com tu.
Que professional, que sona. Que professional del cub de Rubik. Perquè vares dir que el millor del món és un nin xinès.
Sí, però...
Un nin, no?
Quina categoria?
Que vares dir que tenia quant d'anys?
Sí, no sé si en té 9 o 8.
8, vares dir.
Que fa el cub en quant de segons?
En 4 segons.
Ah, 4 segons.
Que són per tu 4 segons, Toni.
Bueno, Toni, mira, t'hi diré una cosa. Estàs a 4 segons... Estàs a 4 segons... No, perdona. Sí, a 5 segons és el campió del món. Tot depèn de com ho miris.
Però és que per la gent, per és poc, 5 segons. Però és que aquí hi ha tanta gent que té tant de temps que ser mil·lèsimes és el que compten més, ara.
Uau. I vares dir que el truc és la memòria muscular, no?
Sí, perquè la memòria muscular és el que fa que tu ja tinguis com automatitzat, per dir-ho de qualque manera, els algoritmes. És a dir, tu reconeixes un patró i ja fas una sèrie de moviments que realment tu pots fer sense mirar, perquè ja tens la memòria muscular i ja la saps reconèixer. I se fa tot sol, bàsicament.
Molt bé, Toni, qual que xiu-xiu va passar en aquesta jornada de cub de Rubik?
Pel que xiu-xiu.
Home, era magaluf, qualque cosa.
Clar, amb la ràtio vas dir que hi havia poques al·lotes, però bé.
No, n'hi havia poques, és vera, n'hi havia qualcuna, però he de dir que xiu-xius pocs, perquè ja estem a temporada que allà no hi havia res. És a dir, va sorprendre molt que res estava obert.
També t'he dit, una competició de cub de Rubik amb magaluf està molt bé, sí. Està molt bé per diversificar el coeficient intel·lectual
clar,
i l'oci dels turistes que habitualment ens hi trobem. Exacte, molt bé.
Però clar, l'únic que estava només eren els supermercats. No hi havia cap lloc per anar de fora.
Bé, tu no necessitaves anar de festa?
No.
Te necessitàvem centrat.
Exacte, no és el meu objectiu.
Quina és la pròxima competició de cub de Rubik que aniràs?
Ara, d'aquí un mes, anem un parell de mallorquins en el campionat d'Espanya.
Oh, no. Que dius!
Toni,
on se celebra, Toni?
Podreu venir, així, però tots.
Clar, ja t'hi puc dir.
Quan sou?
Ui, som un bon parell, No, no bastaran els micros.
Enduren berenars.
Enduren més de micros.
Vinga.
Sí, poden venir.
Toni Cardell, posa-li la cançó dels campions per excel·lència i te dedicam a aquest crit. Toni!
Toni, t'estimam! Adéu!
Gràcies a l'altre.
Vesteix el teu cor, que avui el tren tots, que li peguis aire, que agafi color. Agafa sa pau, atrapa sa amor, agafa sa vida amb el cor. Sa
comença. S'aixeca el taló. Un munt de gent crida i tu, tu naixes al seu sol.